ja són aquí. Carme Lloberes, Maiol Roger, Lucía Ramis.
Són aquí quan són les 12 i 12 del matí d'un dissabte anomenat 24 de febrer del 2018 i ara anem a fotre canya a l'actualitat. Què fas, Lloberes?
Anomenat.
Nom al dissabte. Li hem posat nom al dissabte,
molt bé.
Sí, el dissabte sant...
El dissabte 24 de febrer del 2018, sí. És el millor nom que pot tenir, no?
Té un nom molt guapo, sí.
Lucía, aquí fotem canya avui, va.
A l'estigmatització, perdó, a l'estigmatització de les malalties mentals. Oh, Lord. Hear me turn these words into a song
for them to sing along to when I'm gone. És a dir, els insults que fem servir a vegades, per exemple, quan diem ets un boig o estàs malalt...
Sí,
o
sí, no només, és a dir, no només és pejoratiu, sinó que, a més, dona aquesta sensació que quan tu tens una malaltia mental és que ets així, que forma part de tu. És a dir, quan tenim la grip no som griposos, només que tenim la grip, no? En canvi, si tens una depressió ja directament te tillen de depressiu, no? Si tens...
Ho fem servir d'una manera molt banalment, el terme depressió, no?
Ansietat.
Estic depressiu avui.
No, i després...
Estàs trist, no estàs depressiu.
L'ansietat. Estàs tarat, no? No, tarat, una tara. No és una tara. I això fa que un mateix moltes vegades no reconegui aquesta pròpia malaltia, per tant, no sàpiga expressar-la. Això també és un tema interessant, no saber parlar de les pròpies emocions, no expressar-les, i fa que la gent que envolta una persona que estigui patint una malaltia d'aquestes no sàpiga com actuar amb ella i un mateix no ho sàpiga reconèixer en si mateix. Perquè també hi ha l'estigmatització dels professionals del tema. És a dir, si tenim la grip, anem a un metge, no? Perquè si no, allò pot derivar en una malaltia molt més greu, com pot ser una pneumònia o pot ser una pulmonia.
Però en tot cas no et converteixes en... És a dir, no ets un esquizofrènic, tens esquizofrènia, no?
Sí, exacte. No, però sobretot que quan vas al psicòleg o al psiquiatre no estàs anant tan loquero. Estàs anant, igual que vas al fisio...
A un metge.
Exacte. I un fisio, per exemple, te dona una educació de postura, postural, pues el psicòleg te donaria una educació de mental, és a dir, una manera de pensar de determinades maneres que t'ajudaran en determinades situacions.
Però
no?
Creus que
és... O el terme
és...
pejoratiu, perdona.
Sí,
de manicomi.
Manicomi.
Tot és el mateix.
Perquè sempre, a més, quan es parla d'aquestes coses, es parla quan és una cosa negativa, quan els efectes han estat negatius, quan en realitat una de cada quatre persones, és a dir... Com a mínim en aquesta taula,
ara
una de nosaltres...
Ara pensava en malalties que això no passa. Si tu tens diabetis, per exemple.
Sí.
Costa que diguis, és una persona diabètica. Bueno, també hi ha gent que ho diu.
Sí, no, diabètic.
Però tens càncer, per exemple.
Sí.
No ets cancerigen.
Sí.
No? Vull dir que hi ha malalties que sí que fem molt la separació. Potser
no, el mentals, que jo crec és el que deia ella. L'ús de la paraula per definir altres coses que no tenen res a veure amb una malaltia de forma pejorativa. Un dia de bojos. En això els mitjans també som culpables, perquè moltes vegades, com que està arrelat en l'ús de l'expressió popular, quan tu parles i dius ahir al Parlament hi va haver un dia de bojos, de forma pejorativa, al final no penses que potser hi ha algú a qui no li agrada que estàs dient això i que estàs fent un ús pejoratiu d'aquest terme.
No, i sobretot que després, quan tu ho estàs passant malament perquè estàs patint una d'aquestes malalties, no te consideres un boig a tu mateix, perquè en aquell moment, és a dir, és una cosa pejorativa, és una cosa negativa per la societat, no pots explicar què t'està passant
allò. I després allò. Que aquestes malalties físicament no veus res. Mm. I llavors, això fa que ai, no tenen res, no tenen res. Però mira, tot el dia dorm, o està cansat, o està trist, però no té res, perquè físicament...
Falta molta educació sobre aquest tema.
Sí, però jo diria que una cosa és el mal ús de les paraules, perquè, com deia el Maiol Roger, doncs això, que un dia de bojos, no crec que sigui una manera, diguem, de menystenir a cap boig, són expressions mal utilitzades, suposo, això és una cosa, i l'altra és, de veritat, l'acceptació que tenim o no de, doncs, aquestes malalties mentals, perquè a l'hora de la veritat, jo diria que als Estats Units ho tenen bastant més assumit de que la gent vagi al psicòleg i al psiquiatre d'una manera natural vol dir, i fins i tot necessària, és dir, que es veu, jo et diria, no sé percentatges, ni ho he estudiat, però sé que la gent està prou acostumada, cosa que aquí sembla que fins i tot ens ho mirem malament, no? És dir, fem servir malament les paraules, a més, jo diria que assenyalem a les persones que diem, doncs, té una depressió, i què? Com si té un mal d'ull.
Vas al dentista i no vas al psicòleg.
Ah, això, molt bé.
Exacte. Per què no?
Sí, senyor, una vegada a l'any... Oh, no, a mi m'hi fa anar 6 vegades.
Sí, per l'estigmatització d'això. De fet, avui a Mataró hi ha una exposició que afronta justament això que estem parlant ara. Allà tenim el Guillem Cabra amb la unitat mòbil. Guillem, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Què s'hi fa aquí a Mataró, exactament?
Mira, hem vingut a buscar un sofà, que és el que ens hem trobat al mig de la plaça Santa Anna, que el que fa és poder-t'hi asseure, ara ens hi hem assegut, i davant del sofà hi tenim dues preguntes com per exemple diuen, quina creus que és la taxa d'atur de les persones amb un problema de salut mental? El Carlos Alcoba, que el tinc al meu costat, que és el cap de comunicació de la campanya o de l'associació Obertament, ens ho pot explicar, quina és aquesta taxa d'atur de les persones amb malalties mentals?
Hola, bon dia. Bon dia. Tenim quatre respostes possibles, no?
Tenim un 22, un 53, un 47, un 62.
Així que farem un spoiler, no? Perquè la gent que vingui sàpiga la resposta correcta, que és el 62%, vale? Que creiem que és una xifra altíssima, perquè el que veiem, que per culpa de l'estigma i la discriminació en el món laboral, el que provoca és que les persones capacitades al final no puguin optar a llocs, vale, que podien fer perfectament.
Aquest estigma afecta en l'àmbit laboral, a la feina, però també pot afectar a la família o amb els amics, que és una altra de les preguntes que hi ha aquí davant, que diu, de cada 10 joves amb trastorn mental, quants creus que han estat rebutjats pel seu grup d'amics, Carlos?
En aquest cas, la resposta són 4 de cada 10. Això vol dir que si en el cas de la feina trobem que hi ha infraocupació, o sigui que estem perdent talent, En el cas del grup d'amics, el que veiem que hi ha una evitació, no? Que hi ha un rebuig cap a aquella persona que és amiga teva i en el moment en el qual ets conscient que hi ha un diagnòstic, te n'apartes. Això què succeeix? Que llavors no ho diguis, que ocultis, no? I aquesta ocultació el que fa és dificulta molt més una recuperació, dificulta molt més tenir una vida plena, un projecte de vida.
Que ho ocultis, que és el que feia la Isabel Jiménez, que la tinc també aquí al meu costat, que és activista d'Obertament i que a tu et va costar molt, deies, sortir de l'armari.
A mi em va costar molt, sí, sobretot a la feina. Jo portava molts anys treballant, als 35 anys vaig ser diagnosticada d'un trastorn mental, concretament tinc una bipolaritat, i arrel d'haver tingut diverses crisis i haver estat amb alguna depressió, vaig decidir finalment dir-ho a la feina, amb la por de que, com que sabia que això encara és un tema amb molt d'estigma, doncs podia ser rebutjada, però la meva sorpresa va ser quan vaig veure que la majoria dels meus companys tenien un familiar o un amic amb una enfermedad, amb un trastorn mental, i bueno, que ho veien totalment normal que a mi em pogués passar això.
Per tant, per tu va ser alliberador.
Per mi va ser totalment alliberador, és com si jo hagués tingut una llosa a sobre i en aquest moment pues, em vaig alliberar.
Però sí que fins i tot vas trobar algun problema, no? A l'hora de, quan ho havies dit, a la feina també vas trobar algun problema.
Sí, sí que és veritat, sí que sempre hi ha alguna persona que no ho entenc, hi ha alguna persona que no et creu, perquè és veritat que quan tens un trastorn mental no és el mateix que caure i tancar-te a una cama. Concretament un cap de zona em va estar fent bulli, em va estar trucant, i fins que no va aconseguir venir a prendre un cafè amb mi aquí, al meu barri, per veure realment que jo estava malalta, fins que no va veure que jo plorava, que no em trobava bé, doncs no em va deixar en pau. Clar. Estic segura que si agost hagués estat, doncs que hagués tingut un trencament de lligaments al genoll,
sí.
En aquest punt no haguéssim arribat.
És el que dèieu, sí.
Però m'ha agradat que féssiu servir les paraules alliberador, alliberar-se, no? Sortir de l'armari, fins i tot, perquè al final és això, lluitar contra aquest estigma social.
El que jo volia dir és que estem en una societat en què moltes vegades acceptam tot, diem que sí, que tot, carregam molt més del que podem, i això fa que ara mateix em sembla que és una de cada quatre persones tindrà un trastorn mental. És a dir, que en aquesta taula algun de nosaltres, en algun moment potser, tindrà un trastorn mental. Llavors, sí, sí, com és possible que sigui tan habitual i se'n parli tan poc?
No, i el que però, no sabem...
A més, perdona, és que això no només et passa a la feina, és que inclús et passa a la família. És a dir, jo vaig decidir fer un projecte de vida, tirar endavant una família jo sola, tenir uns fills, crear una família monoparental, i dintre de la meva família hi va haver algunes veus de persones que no es preocupaven pel fet de que jo sí les podria tenir, si econòmicament podria mantenir els meus fills, sinó si jo, amb un problema de salut mental, no faria que ells tinguessin aquesta herència, i si no eren molt egoista per la meva part voler tenir fills. És a dir, és com si una persona que té càncer o té una diabetes vol tenir fills i el del costat li diu, escolta, ets un egoista.
Clar.
Vull dir que és que hi ha molt de camí per fer. Hi ha molt de camí, i precisament en campanyes com aquestes, amb persones que hi parlen, amb gent que em fa entrevista com vosaltres, que ens dona veu, que ens deixa parlar, que ens deixa explicar, la gent a casa seva ho sent i diu, ostres, que em passa a mi, li passa a la meva companya, mira aquest noi que està al llit i jo no ho entenc. És a dir, el tema és parlar.
És fer-ho públic, sí.
Clar, i la injustícia de tot això és que li passa, dieu, una de cada quatre, i perquè els altres no ens hem anat a revisar i no ho sabem. Per tant, ens podria passar a moltíssima gent perquè, diguem, disfuncions mentals, segur que tots en tenim i segurament podríem analitzar-ho bé. Per tant, crec que hauríem d'obrir-nos tots una mica més, no?, i entendre que per mi em semblen, doncs, això, enfermetats o digue-li com vulguis, que s'han d'acceptar tranquil·lament i que, a més, les persones ho han de poder-ho dir obertament. Mm-hmm.
Gràcies des de Mataró, Guillem, i també a les persones que ens han acompanyat avui. Una abraçada.
De res, vagi bé.
Que vagi bé. Avui hem fotut canya, doncs, aquesta estigmatització de les malalties mentals amb la Llucia. Maiol, et toca tu, a què fotem canya?
A l'himne nacional de Catalunya, els Segadors. Tot i que aquesta versió m'enamora.
Per això vol dir que t'agrada més. La Marsellesa?
La Marsellesa, no diré l'expressió que he dit fora d'antena, perquè va, Lloberes...
No m'agrada.
Jo, mira, el meu top 5 d'himnes són el número 5, l'himne americà, que és el que de la Lloberes.
Número 5?
Sí, número
5. Número 1, dius?
No,
número 5, diu.
L'italià i l'alemany, tercer, quart, aquí sí. Estic dividit, segon, el britànic, God Save the Queen,
primer?
I primer, la Marsellesa.
Llavors ja també...
Tu sents això?
A mi hi ha una cosa que em passa, que és que els Segadors... A mi m'agrada més el cant de la senyera.
Ah.
El cant de la senyera...
És més solemne, no?
El problema del cant de la senyera...
Però a tothom li agrada més, és que no ho entenc.
El problema del cant de la senyera...
Clar, posa catxondo, perquè un himne t'ha de posar catxondo. Tu un himne has de sortir i dir... Clar, els himnes estaven fets per dir, vaig a matar. Ara ja no cal matar.
Una senyera.
Però tu, ha d'imaginar, selecció nacional de Catalunya de bàsquet. Vale? Dic de bàsquet perquè ens hi quedem.
Ja,
és igual, de futbol. Aviam. És igual, un partit. I sona els Segadors.
Aviam
els Segadors.
Si fos aquesta versió, pensarien... Ja estan aquesta colla de bojos... És igual. Ja estan aquesta colla de...
En canvi, tu agafes i poses el cant de la senyera...
Però és que aquest tros és molt difícil de cantar. El problema dels Segadors...
És com la dels Champions, no? És com l'himne de la Champions.
L'himne de la Champions, que és de Handel, és preciós.
Sí.
Handel va arranjar l'himne britànic i va fer l'himne de la Champions. No, òbviament no va fer l'himne de la Champions, no van agafar una cançó seva que s'hi usava.
L'himne britànic,
no,
amb origen
no
a França.
No l'espai dels homes càustics, eh? Què dius?
Càustics, sobretot, eh?
Sí. Una reversió. Bueno, però puc parlar dels Segadors o no?
Sí. Amb origen a França, perquè el rei anglès se'l va voler treure sobre Handel i després el va voler tornar. I,
ah, exacte.
Va néixer això.
I Handel va fer unes sinfonies magnífiques.
Magnífiques, ara no en parlarem.
Escolta'm, el Segadors, que fa 25 anys que el van fer oficial. Demà. El Segadors és oficial des del 93. És abans que fessin oficial aquest tronyo de l'himne d'Espanya que tenen. Que també, déu-n'hi-do.
No cal posar-lo.
No cal posar-lo. I la versió de Marta Sánchez,
ara té lletra.
És sí, magnífic. La Marta Sánchez.
Aquell,
no?
I a més, aquella veu arrossegada. Bueno, el problema dels Segadors és que està en to menor, llavors això et porta aquesta sensació de derrota, de no sé, és que, no sé, la Marsellesa despertaria una marmota i els Segadors adormiria un hipertens, saps? És això de ja estàs allà com... Anem a perdre. Canvi el cant
però
de la senyera...
S'ha de poder canviar un himne després de 25 anys?
No!
Sí,
de cap de les maneres.
Però si, mi...
però si l'himne d'Espanya l'han canviat 50
vegades. Posiciona't, parla.
M'he promès una mica que avui en aquesta secció no dispararé en el Maiol Roger per aquest tema, però jo només puc dir que quan jo vaig als Estats Units i cada vegada que ja cantem, perquè el cantem bé, jo no canto, però escoltem l'himne dels Estats Units a tots els partits de la Dada, l'Imbillei. No, tots drets.
Ai, quan
sona i a més
de
pell de gallina.
Quan sona allò de Land of the Free and the Home of the Brave.
Sí. Ulls humits, és una cosa, una emoció
I
tremenda.
I quan escoltes els Segadors, què?
No, és que els Segadors no el toquem gaire. És
dir,
en els camps de bàsquet, en els d'això... No.
Els mítings de Convergència, jo crec... quan l'he escoltat més...
Bé, però perquè tu els escoltes en uns llocs que jo penso que no diuen res. Però a l'hora de la veritat, fixa't que tots aquests himnes que has posat tu en aquest rànquing és perquè els has escoltat a Jocs Olímpics, a competicions no sé com, d'aquestes èpiques i d'aquestes... No? Si a lo millor estiguessis acostumat
no,
a escoltar els Segadors, doncs això,
el problema...
a part del to menor...
Perquè aquí no s'ha integrat,
no? To menor, Lloberes, n'hi ha 10 al món.
Que t'has pagat aquí una vacilada.
No, és una vacilada. Tots els himnes estan fets d'una manera que és en to major, perquè sonia èpica, sonia victòria i sonia...
I aquest està menor.
Tan menor. És una
qüestió... Tu creves als actes de Convergència? Tenien un himne, Convergència?
Sí.
D'aquest? Ja veuràs. M'agradava més això que quan sonava l'himne dels Segadors?
Aviam, el millor himne, amb molta diferència dels partits, és el del PP, però amb molta diferència, que a més està en 50.000 versions,
perdona,
està
tornant balada... No
aquest estava
aquella.
Bé, aquest donava bon rotllo, ja veuràs. Escolta.
Saps què passa? Que quan falten 15 minuts...
Calla, és una
versió en català d'una cançó...
Sí.
I el del PP semblava la cançó de Euro.
El del PP és magnífic. Hi ha una versió en sardana, una versió en bachata, és preciós. Quan escoltes durant 15 minuts aquesta cançó abans de que arribi Artur Mas, la veritat...
Perquè la posaven en bucle. Molt... Ah.
Sí. Mira, et diré una cosa. A la sintonia que nosaltres tenim del Bot de Canya...
Perfecte.
Clar, que, no, però tu... per què? Perquè jo l'escoltava cada vegada a Bascònia, per exemple, abans de començar els partits. És tot de pe...
I al PP ficaven també la música de Pirates del Caribe abans de començar.
Ah, sí? Sí, que també, que és com...
Boníssima.
Sí, sí, sí. Aquesta és la del Partit Popular.
És boníssima. No, això no.
S'ha de reconèixer que la dreta, en qüestió d'hit, és veritat que l'esquerra també, perquè l'Internacional és un himne magnífic, però la dreta, el Cara al Sol, un himne feixista, musicalment és fantàstic.
No estem apanyats aquí, però què és no, això? Però... Ets... Que n'hi ha de registre, no?
Sí, que n'hi ha de registre,
però... O hem de seguir escoltant el Major
Roger? No estic parlant d'un suport ideològic, estic parlant d'una pura qüestió musical de la sensació
artística.
Que
tens. Artística. No cal tens, no? Parlar-ne d'algunes coses.
Tu saps molt més de música que
jo
Lloberes?
No, jo no.
Pots dir-ho quan...
Els coneixements en aquest cas...
La qüestió és, els Segadors ens fa dormir, el Camp de la Cellera ens faria trampar com a país.
I el himne del PP que dius que t'agrada, sobretot perquè té moltes versions, com per exemple aquesta versió llatina.
Et recomano el vídeo del dia que van presentar la versió llatina i crec que era aquest que s'ha anat ara d'ambaixador a la ONU,
el Moragas.
El Moragas. La va presentar i va començar a sonar això en una roda de premsa, saps, i estava ja com, bueno, bailo o no bailo.
Ara diré una cosa que ja sé que no convé, però...
No, doncs no la diguis. No? Val, doncs, digues a qui vols fotre canya.
Ah, sí.
Deixem
sí.
El tema sí, dels himnes. Sí.
Però fes-me'n recordar que després t'ho diré, Major Roger. Va.
Vinga.
Jo, aviam, música primer o primer
dic? No, t'ho digues a què.
Vale, a què? A la Policia Nacional de les Palmes de Gran Canària.
Veus? Un himne magnífic. Aquest és l'himne de la Policia Nacional. Concretament, per això, tu dius la Policia Nacional de les Palmes.
Sí, sí, sí.
Per
sí,
què?
Perquè faré només una petita prèvia. Sabíeu que hi havia hagut la Copa del
sí,
Rei, de bàsquet. Valen? Doncs en els quarts de final, que no cal que entrem, va guanyar el Barça en el Bascònia. Hi havia el grup, diguem, de seguidors catalans del Barça i que això, que portaven unes senyeres i es van fer una foto de celebració quan va acabar el partit, etc. Pam! I un va acabar en el calabós. El calabós es diu en català, oi? Emmanillat, li van comissar la bandera, l'estelada, val? I iros de aquí, iros para Barcelona, te voy a partir la cara, hijo de puta, nosotros no somos como la mierda de la policía que tenéis allí, etc.
Però això ho has sentit, tu?
Això, no. No. Jo no ho vaig escoltar. Això ara volia acabar de dir que són declaracions del noi Pau, el jove de Tremp. Sí. Ho dic perquè, aviam, van haver-hi aquestes declaracions, el van reduir de manera violenta, va rebre, diguem, cops de puny, puntades, etc. És igual, va passar tot. Això sí que no són declaracions. Va passar tota la nit en el calabós i fins l'endemà al migdia no va sortir lliure, el van, etc. El van detenir acusat de... Ho dic perquè en la Transmi, nosaltres vam fer, diguem, un comunicat... Bueno, jo no dic equivocat, sinó fent referència només al que va fer l'ACB. És a dir, va ser detingut acusat d'embriaguesa i resistència a l'autoritat. A nosaltres, l'ACB ens va fer arribar un comunicat que desmentia que la denúncia era tracte abusiu a la policia, que el seguidor... Bueno, jo havia dit no anava taja.
Sí, embriagat.
Sí, jo no sabia dir embriagat en aquell moment, val? El que vull arribar a dir és que no se li va fer ni control d'alcoholèmia...
Embriac, val? Embriac.
Val, doncs aquest, com es digui. Val? L'ACB va fer un comunicat dient el contrari, etc. Jo el que dic és, a part de tot, a part del que d'això, és... sempre hi ha totes les versions, però jo sé que jo anava amb la bandera americana al pit, justament, i ben sí. Gran. I a mi ningú em detén, ni ningú em diu res, ni ningú em fa res. I, per tant, el que jo no estic absolutament amb gens d'acord, quan l'ACB va dir que es podien portar estelades, que l'afició del Barça podia anar amb... del Barça o qui fos...
Etc. Que hi hagi la bandera que hi hagi, que es reaccioni d'una manera diferent perquè
bueno,
sigui la
catalana. Jo dic l'estelada, ara
depèn
de...
El context polític tampoc deu ajudar que això sigui ara normal, No,
digues,
no estic d'acord. Que es expressi com vulgui, però...
El problema és que... Sempre hi ha hagut una certa impunitat policial quan hem escoltat aquests abusos que han sigut difícils de frenar, difícils de denunciar. El que passa és que ara no només hi ha aquesta sensació, sinó que hi ha un context polític que afavoreix una impunitat de tota la policia. És a dir, estem en un moment en què a Madrid el debat és qui premia més els policies pel que van fer a Catalunya, que ja recordem el que van fer, que van fotre hòsties a tothom. Per tant, en aquest policia que més tenia... Aquest... No. Ah. No, el que estic dient és que s'agreuja la situació perquè aquest policia que va fer un abús d'autoritat claríssim...
Aquest no, aquests
policies. Aquests policies que van fer un abús d'autoritat claríssim a sobre van anar amb sanya per una qüestió política que... No hi haurà ningú de l'estat espanyol que els hi vagi dir aquests policies que el que han fet està malament, sinó que fins i tot els podrien premiar. No per pagar aquest noi, òbviament, sinó per acusar a tot un país de, doncs això, de perseguir-lo per les seves idees. Estem en aquest context polític a Madrid. A Madrid s'està parlant que s'ha de pujar el sou als policies.
Sí, sí,
i per què
sí,
se'ls ha de pujar? Per fotre hòsties.
Però és que això ho hem de denunciar-ho, que això és el a mi m'és igual el que els hi passi a Espanya i el que vull dir en aquest sentit. Jo l'únic que dic és que qui hagi anat amb una Copa del Rei, perquè, clar, una altra cosa són a camp futbol, però una Copa del Rei, que hi ha 1.200 bascos, per exemple, que hi ha... no, és que em sembla que n'hi havia 200 només de... O posa-li 600, va, ja no ho sé, de catalans. Tot això, tu has viscut una festa de la Copa del Rei i allà jo els tenia a mà dreta. Per tant, allà no hi ha ni... absolutament, no.
És que precisament, és una festa, si una, de comunicació... Si una expressió és de la pluralitat d'Espanya, és una Copa del Rei, que sí, en 5 sí, dies s'uneixen canaris, valencians,
tothom,
bascos, madrilenys i catalans.
Sí.
I estan
convivim
junts,
amb una illa, vull dir-te que no pots marxar.
I amb ganes de festa, de passar-vos-ho bé...
Totalment. I quan, per això, no, si una de les coses que jo vaig fer, que no hi entenc gaire de l'alcohol, però el control, no se li va fer control d'alcoholèmia en el nen, en el noi, perdó, en el noi. I, per tant, no se li va fer cap control d'alcoholèmia. En el pavelló de bàsquet no es pot vendre alcohol. I, com a molt, si algunes, diguem, copes hauria pres, el van detenir a les 22:40 i tinc entès que va entrar en el pavelló, posa-li a 4:45 o 5, o a les 5 de la tarda, que era el primer partit. Per tant, jo des d'aquí ho denuncio, perquè entenc que, almenys, bueno, no hi hagin aquests tractes i que em sembla fatalíssim, ja està. És que us veig aquí que us esteu adormint.
Sí, una mica.
Per què? No t'ha interessat?
No, perquè quan xerres tu jo ja...
Ja desconnectes? Ai. Però com ho veus, això?
Desconnecto i ja...
Mira què diré després quan apagui la llum les coses.
deixem-ho aquí. Sí, hem fet aquí un fotut canya a l'actualitat amb la Carme Lloberes, la Llucia Ramis i el Maiol Roger. Són les 12:33, hem de parlar de cinema, perquè no sé si heu vist ja la pel·lícula de Guillermo del Toro. Lloberes, tu que ets cinèfila?
Jo he vist quasi bé tot, eh? I et dic una cosa, hauríem d'enraonar de moltes coses de cinema, però com que tampoc no em deixaràs, perquè potser te m'adormiràs, doncs deixa-ho, me'n vaig.
Home, no he dit això.
S'ha enfadat, s'ha fet.
Va, fins la setmana que ve. Fem una pausa i arriben els de cine. Fins ara.
Adéu. Adéu.